Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1:00. Us informa Olma Giró. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, assegura que Rússia només negociarà quan les forces ucraïneses abandonin la resistència i deixin les armes. Ha insistit que Moscou no té intenció d'ocupar Ucraïna, sinó que el que volen, segons el ministeri rus, és restaurar l'ordre democràtic per poder recuperar la diplomàcia. A la pregunta si l'objectiu de Rússia és destronar el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, el ministre rus ha acusat el govern d'Ucraïna de ser un règim controlat per Occident i neonazis. Mentrestant, sobre el terreny, les forces russes ja han entrat a Kiev, segons el Ministeri de Defensa ucraïnès, i es troben al nord de la capital. Les autoritats del país demanen que tots els ciutadans s'assumin a les tropes d'Ucraïna per frenar la invasió independentment de la seva edat. Per ara, segons l'ONU, hi hauria 25 morts i 102 ferits, però calculen que aquestes xifres podrien ser més elevades. El govern espanyol ha tancat l'ambaixada a Ucraïna i l'ambaixadora Sílvia Cortés, juntament amb un centenar d'espanyols, estan marxant del país. A tot això, l'OTAN es reuneix telemàticament a 2:45 per afrontar la crisi a Ucraïna. Mentrestant, a casa nostra, els Mossos d'Esquadra reforcen la protecció dels consolats Ucraïna i Rússia i també el control policial als municipis, amb una presència més important de persones d'aquests dos països. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha reunit amb el Gabinet de Coordinació Antiterrorista per analitzar la resposta de la policia catalana a la guerra d'Ucraïna. Per cert, una 50 de persones s'han concentrat a les portes del consolat de Rússia a Barcelona per criticar l'atac i la guerra que estan patint i demanar suport internacional. Des d'allà hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Ucraïnesos han tornat a protestar a les portes del consolat rus a la ciutat de Barcelona en contra dels atacs que estan patint des de fa dies. El crit de "avui som nosaltres, demà sereu vosaltres", la comunitat ucraïnesa ha demanat ajuda internacional. Escoltem a la Victòria. Així ho ha explicat en declaracions a Radio Estel.
Quiero la arma europea en Ucrania para ayudar. Porque solos estamos muy fuertes, pero necesitamos apoyo. Necesitamos porque Rusia piensa que estamos solos, que no podemos.
Narren que la situació és desesperant. La Victòria fa dies que ha perdut el contacte amb els seus pares i no en sap res. També explica que els seus amics tenen dificultats per trobar un refugi segur i poder fugir. Només espera que el país no es trobi sol.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents de tota l'actualitat que ens arriba des d'Ucraïna i també des de les concentracions que hi ha a la ciutat de Barcelona. I ara més notícies. Barcelona acorda demanar a la Generalitat l'ampliació dels dies d'obertura comercial en zones turístiques. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La proposta que s'ha votat al ple després de l'acord del consistori amb comercials, patronals i sindicats ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals i l'abstenció d'Esquerra. Així, amb la proposta aprovada, l'Ajuntament podrà demanar l'ampliació dels dies d'obertura comercial a la Direcció de Comerç de la Generalitat, que és l'òrgan competent per regular aquesta qüestió.
I a tot això, Barcelona aprova també concedir les medalles d'or al mèrit cultural als dibuixants Francisco Ibáñez i Miguel Gallardo.
En el marc del ple, els grups han coincidit en el reconeixement de les seves trajectòries i la seva contribució a la història de la ciutat. En el cas d'Ibáñez, els representants municipals n'han destacat la seva intensa feina creativa com a referent del món de l'humor i del còmic. Pel que fa a Gallardo, que va morir aquesta setmana a 67 anys, han recordat la seva sensibilitat plasmada a les seves il·lustracions, així com la contribució a la memòria gràfica d'un moment crucial en la història de Barcelona.
I el Tribunal Suprem jutjarà l'exconsellera Meritxell Serret per un delicte de desobediència per la seva actuació com a consellera de l'1 d'octubre, Judit.
En un comunicat, Esquerra ha indicat que Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Vox han renunciat a demanar que se la jutgi per malversació i lamenten que l'Estat segueixi volent formar part del procediment a la causa per desobediència, tot i que queda deslegitimada per acusar. Serret està ara a les portes d'entrar en la fase del judici oral. L'exconsellera va tornar de l'exili després de la sentència del Suprem i de la retirada de les euroordres contra ell.
Gràcies, Judit. Moment per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça s'enfrontarà al Galatasaray en els vuitens de final de l'Europa League. El sorteig celebrat aquest migdia a la seu de la UEFA a Nyon també han emparellat el Sevilla amb el West Ham anglès i el Betis amb l'Eintracht de Frankfurt. El rival del Barça, el Galatasaray, entrenat pel català Domènec Torrent, exajudant de Pep Guardiola, juga a la Lliga Turca i actualment és 13 amb 32 punts. L'última vegada que els dos equips es van enfrontar va ser a la Lligueta de la Champions de la temporada 2002-2003 i els dos partits van acabar amb victòria blaugrana. Els partits d'anada i tornada dels vuitens de l'Europa League es jugaran els dies 10 i 17 de març. La resta d'emparellaments han quedat definits de la següent manera: Sporting de Braga, Mònaco, Glasgow Rangers, Estrella Roja, Porto, Olímpic de Lyon, Atalanta, Bayer Leverkusen i Leipzig, Spartak de Moscou. Per cert, que aquest encreuament, l'Spartak de Moscou haurà de jugar el seu partit com a local en un camp neutral degut al conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. Així ho ha acordat aquest matí la UEFA en una reunió extraordinària on, per cert, també ha decidit traslladar la final de la Champions a l'estadi de Saint-Denis de París. En un principi, el partit s'havia de jugar a la ciutat russa de Sant Petersburg.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Tornem a les dues amb l'Estel Migdia i més notícies, i ara us deixem amb tot l'equip del magazín de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts ara mateix que passen de la una. Vinga, nois, que ja estem gairebé de cap de setmana. David Ejarque, com estàs?
Ai, hola, què tal?
Estàs descol·locat, David, sí, que estàs pensant en la Marta.
Sí, pobreta. Bueno, pobreta.
La trobem a faltar,
sí,
eh?
Exacte, sí, sí, sí.
No ho hem dit prou.
No ho hem dit prou. Sí, ara toca allò del misteri sonor. No,
sí, exacte.
Jo estic nerviosa perquè no acabo de saber de quin color vaig vestida.
Jo tampoc. És el misteri sonor carnavalero. Recordem la pregunta, vostè, treballadors de Ràdio Estel, anem vestits tots d'un mateix color? Anem vestits de color. La pregunta és fàcil, de quin color anem vestits?
La pregunta és fàcil i el plantejament és difícil de dir per tu.
Sí, exacte.
Perquè és molt fàcil que se t'escapi.
La primera pista era molt fàcil perquè la va deixar feta la Marta. Per tant, la segona pista l'hem posat una miqueta més difícil perquè és creació meva.
Ah, va, et faràs pensar més.
Sempre... No, perquè...
Ara és quan dubtaré del color que vaig.
Soc més dolent. I bueno, busco les pistes més enrevessades.
A veure, quina és?
La segona pista és aquesta.
Que diuen un color a la cançó?
No.
Cap a on vols anar?
Oh, per mi és el millor de la cançó. Les trompetes.
És que el vent a una cançó...
Sí, aquesta és la pista, aquesta cançó.
O sigui, no diràs per on vols anar.
No, home, no.
Han de pensar en aquesta cançó.
Jo intento posar-ho sempre les coses una miqueta més difícils.
Potser si dibuixéssim el vent, ara que parlàvem de trompetes, també el dibuixaríem d'aquest color.
També.
Potser.
Sí.
Jo el dibuixaria gris. El vent.
Ara has dit que no anem grisos.
Ara hem dit que no anem grisos.
No vas gris.
Total.
Bé, Olma Giró es pensa que va del color i ell en realitat va gris.
I ella va grisa.
Que aquí potser...
Crec que ha descobert avui que és del Toni, que no ho sabia.
No ho sabia. Bé, en tot cas, per tots aquells oients que vulguin participar en aquesta magnífica, el concurs de la magnífica cistella que preu, David, que hem de fer.
Teniu, doncs mira, 10 minutets d'un quart d'hora encara per enviar-nos un WhatsApp al 663-99-362 o bé un correu electrònic al matí @radioestel.cat. Més erres no hi podia haver-hi. Entre tots els que...
Ai.
Espera un moment.
Ara.
L'abisme de l'amor.
És que aquí tenim unes ganes ja de cap de setmana.
És un avançament. Ara què passarà? Ara passarà
és el
això.
Next coming, clar.
Abisme, em permets un moment?
Sí, et permeto,
dir,
Marta.
No he dit que entre tots els que ho han encertat durant tota la setmana,
sí,
sortejarem del final del programa, sabrem qui és el guanyador o guanyadora de la cistella Capravo. Ja està, només havia de dir això.
l'abisme de l'amor.
Què? Com estàs?
Estem aquí avui, de divendres.
Com portes el divendres? Només et preguntaré això. No, només... tots s'han posat les mans al cap. Només et preguntaré això.
Superbé, avui.
Sí? Però has estat en molt bona companyia.
Sí,
no?
Amb tu des de quasi primera hora del matí.
Per tant, és un bon divendres, Maria José.
És un bon divendres.
Mira, la Maria José va d'un color, que és el color que ens demana la Vital Freqüència Madurada, que els ulls també els té d'aquest color.
Fa conjunt.
És una mica David Bowie, no sé si això ho hem dit, de Maria José
Mendoza.
Ho hem dit.
Sí,
no? Que té un ull de cada color.
Entre 30 i 40 vegades.
Sí? Hem dit que trobem a faltar Marta Jarque?
També.
També.
Sí, també.
Va, Maria José, si us plau, il·lustra'ns sobre l'abisme de l'amor d'aquesta setmana. De què ens vols parlar?
Avui, a l'abisme de l'amor, ens endinsarem en l'amor en les aplicacions. L'amor en les xarxes. L'amor a internet ja fa anys que existeix. La gent s'escrivia emails als seus enamorats, però ara, des de fa una dècada, està molt en auge les aplicacions per lligar, com Tinder, AltaMTio, Happen, Badoo, Mític, bla, bla, bla.
És boníssim les cares que anem posant en David Serra i jo. Tinder sí, però la resta...
No, la resta ni idea.
Si em deixes dir una cosa,
digue'm.
Jo he entrat a AltaMTio.
Jo també. Jo tinc AltaMTio i Tinder. Però...
Però l'adopta un tio és de fa molt, no? És de...
Bueno, té molts anys.
Adopta un tio.
Adopta.
D'adoptar.
Sí, adopta un tio.
Tom, tio.
No, home, no.
Jo no havia entès.
Tom, què pensava? Dic Tom, la cabanya del tio Tom?
No, la cabanya del tio Tom.
Adopta un tio. O sigui, només hi ha nois allà.
Nois i noies.
Sí.
Ah, no.
El funcionament de l'aplicació, si vols, te l'explico.
No.
Curiositat. La reina, diguéssim, de totes les aplicacions, quina seria, Maria José?
Tinder. Per què? Perquè és la més...
Perquè la coneixem en David i jo. Està claríssim.
Encara que no sigui la més completa ni les que millors funcions té, sí és la més utilitzada i, per tant, és la que més probabilitats ens ofereix de trobar la persona adequada.
Vaja, que hi ha més mercat.
Sí. I jo he de dir que, a banda de les meves amigues, que sí que han trobat a persones normals, jo només en trobo a persones estranyes, en traumes no superats i... Més baixets que jo. O sigui...
Com? Més baixets?
Sí. Això és un problema de...
Que
poses... M'adeixo 1,78. I et parla nois de 1,64. Anem a veure.
Perquè l'amor no té alçada, ja ho vam dir.
Ja.
Sí, però... José, tira la musiqueta d'anècdota, sisplau. A veure si la trobem. Jo ets a dir que... Només he quedat una vegada... Per aquestes aplicacions.
Una vegada només?
Sí.
No m'ho crec.
T'ho prometo.
Una vegada a la vida.
Una vegada a la vida.
I perquè li va explicar una amiga.
I perquè m'ho va explicar una amiga. Ja. I perquè era un conegut, o sigui, jo el vaig conèixer per aquesta aplicació, però era un conegut d'una amiga meva. Per tant,
un conegut del veí,
tot
del,
que
del cunyat.
Què va passar? Que la meva amiga no em va avisar. I quan vaig arribar al restaurant, resulta que jo li treia no dos caps, sinó quatre.
Mare de Déu.
Que aquest home m'arribava per la cintura.
Però és que potser...
Dic, home, això...
Que era el Tyron Lannister.
I dic, clar, el primer que ens vam... Quan ens vam trobar, li vaig dir, ens asseiem. I va dir, sí, millor que sí.
No, li va dir, seu tu, que ja em quedaré dret, que estic bé, gràcies.
I així va anar tota
la cita. Una altra anècdota. Tu saps el moment més incòmode que jo he patit? Quan el veus aparèixer pel carrer i dius, merda, no s'assembla res a la foto que m'ha enviat.
Perquè no era ell.
Res. I mira que hi havia diverses fotos, però dic, merda, ja no me'n puc anar.
Però sol...
Com que no me'n puc anar?
Clar,
perquè
però,
és com...
Maria José Mendoza, un moment, però que potser la bellesa està a l'interior.
Està molt bé, però un mínim, no? Un mínim de dir...
A veure, la bellesa està a l'interior, un momentet. La bellesa està a l'interior dels colants de xocolata. Però...
No. Jo amb això confio molt en l'amor. L'amor és sec, totalment.
Us dic una altra dada.
L'amor sec, perquè si no...
Us dic una altra dada, perquè sisplau. Segons un estudi de la Universitat de Stanford, publicat l'any 2009, que ara haurà pujat...
Perquè ha canviat molt la vida,
sí.
2009,
I més en confinament.
No, un 40% de les parelles d'avui dia es coneixen a través d'internet.
O sigui,
un 40%?
Ara, un 40% no, però... és molt, el 2019, i ara em serà encara més.
Clar, em sembla poc. Si al final estem tot el dia navegant per internet, clar, és igual.
I amb les restriccions, que no es podia sortir a prendre res, perquè tu riu-te'n, Olga Vallejo, de les generacions, si us plau. Aquestes generacions... No, espera't, Maria José, deixa'm dir... Posa l'anècdota. Jo vull explicar una cosa. Explica. Tinc el col·lectiu de les meves amigues...
És teu o d'una amiga que li va explicar
una amiga?
És
d'una amiga
d'una amiga. Ah, val.
Clar, es parla molt, de, totalment d'acord, dels adolescents, no?
Del jovent
en general, que clar, amb les restriccions, que no han tingut oci nocturn. Però i la gent de 40 anys que no té parella, què?
Tothom sap allò de la seva edat,
què passa? Què passa,
mira,
aquí amb aquest col·lectiu?
Et diré una altra dada.
Que tampoc hem pogut sortir
potser,
i haurem d'esperar 20 anys més per conèixer algú.
Potser te n'alegres. Perquè fa uns mesos va publicar el Huffington Post que les parelles que es coneixen per internet són més propenses a divorciar-se i el principal motiu tindria a veure amb el cercle social de cada parella perquè les persones que es coneixen per internet tenen menys informació una de l'altra i això pot influir.
Home, tenen menys informació al principi, però ja quan passa un temps...
Sí, però t'haig de dir una cosa, tenen les coses més clares, jo crec, perquè jo conec gent que s'ha conegut per les aplicacions
sí, jo també.
I que el primer dia es diuen a mi m'agrada això, això, això i això. I l'altre, doncs, jo comparteixo amb tu això, això i això. I ho tenen clar des del primer dia, saps?
Sí, sí, em sembla genial, però tot...
Però tot i així, els números, no?
Els números. Les xifres... No surten. Perquè aquí també s'ha de diferenciar el que tu busques, si és un rollete o una parella estable. I, a més, et diria que les noies són més actives que els nois, que fan m'agrada tot, i a veure qui contesta amb el like, i les noies som no, i cada 100 nos posem un like. No sé si s'ha entès, però és així.
Totalment.
Sí, però això també és una lectura que també... És, bueno, és que tornem a estar en el mateix... És que és un debat que també tinc encès amb les meves amistats, no? I que tornàvem a allò d'abans. La importància també del físic. Que clar, aquestes aplicacions...
Són més físiques que una altra cosa, evidentment. Clar. Perquè tu el primer que veus és la foto, que és el que més importa. Els homes estan més que les dones a les aplicacions i la franja d'edat que més està és de 20 a 24.
Dedueixo que Olga Vallejo i David Serra no...
Jo no... A mi això no m'ha enganxat.
No us ha enganxat, eh?
No m'ha enganxat, mira.
Però si no tinguéssiu parella, hi entraríeu o no, Almo?
Continuaria pensant, que és el primer dia, que Tinder és una marca de xocolatines. Sempre, el primer cop que em van parlar a Tinder vaig dir, deuen ser unes xocolatines noves.
Jo no ho descarto.
Sí que ho provaries.
Però jo crec que sí. Però jo confio molt en la idea que m'hauria de trobar amb algú a la cua del pa. Haig d'anar més a la fleca. Però sí que tu pots trobar qualsevol lloc, no?
Sí, llavors, d'acord.
Però que si és algú que t'agrada, que veus cada dia que et passa pel carrer o que estàs a la biblioteca, no? Aquesta franja d'edat, la gent va anar a la biblioteca, no?
Sí.
També et vas seient a prop de qui t'agrada més, no?
La biblioteca i els museus.
Ai, sí.
No, els museus també.
Sí, o l'oci nocturn, però clar, ara...
Obra d'art i obra d'art.
Sí, que sí, que no, què tal?
Amb mascareta.
Sabeu qui trobo que està molt callat avui? José, no diu res. Que normalment, en aquesta secció... José no sé si és d'aplicacions o no. T'ho has d'explicar alguna cosa, José, no. José té pinta de... No, no. Tu ets d'aplicacions, José, o no? No, diu que no, ell no. Ell
no, no, no,
es posa
res,
els mans al cap,
però...
no diu res. Bé, en tot cas, ja per acabar. Maria José, tens més dades?
Bueno, no més dades. És difícil aconseguir l'amor, però no impossible.
Espera, que ve l'espeech. És a l'espeech final?
Sí.
Val.
Anècdota?
No, tira.
Vale. Potser que la parella que estiguis buscant no estigui la mateixa xarxa social que tu. O potser que no la necessitem. Però sempre, ja ho sabeu, haurem sobreviscut a l'abisme de l'amor.
En un amor de red social ya no me toca, solo me da like. ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Duro 24
qui és aquest? No ho saps.
No em diguis dir el nom, sisplau.
Però el saps o no el nom?
No me'n recordo ara.
Molt bé. Des de les xarxes socials, Maria José Mendoza, moltíssimes gràcies. Vinga, va, que et deixem anar a continuar treballant, Maria José. I què, nois? Va, ens hi posem amb la lupa o no?
Sí.
Sí? Va,
sí, tant.
Recte final avui del programa d'aquí al matí a Ràdio Estel d'aquest divendres. Petita pausa per publicitat i la lupa de cinema d'en David Serra.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Pobre Maria José, jo no sé, ens fa un guió perfecte i després...
La gràcia és saltar-te'l.
No, no, seguim, no li fem cas. Va, seguim el guió. Ara sí, és divendres, per tant, David, toca posar la lupa al cinema. I amb els deures fets, això ho hem de dir, perquè la setmana passada vam començar a parlar de les pel·lícules del gènere Whodunit, amb motiu de l'estrena de Muerte en el Nilo, que, per cert, vaig...
Has anat a veure?
No, vaig veure l'antiga, que tu vas dir, és molt millor l'antiga. Però
molt millor.
La vaig veure el cap de setmana passat. I us vam avançar això, que hi hauria una segona part, no? Perquè ens vam quedar mitges.
Exacte, ens van quedar moltes pel·lícules per dir. Avui intentarem comentar-les totes, serà difícil. Us recordo que estem parlant d'aquest gènere que tant ens agrada, agrada a molta gent. És vàlid per la literatura i pel cinema, i també per la televisió, per tant. El Whodunit o Qui ho ha fet? I, clar... No me n'he pogut estar.
Qui?
No me n'he pogut estar.
Qui ho ha fet?
Qui ho ha fet? Jo, el responsable del següent tall sóc jo. Entre elles hi ha aquesta pel·lícula que deixarem pel final, comentarem al final, i que té aquest gran, grandíssim fragment.
Gracias, ¿y usted?
Benson, señora.
Gracias, Benson.
No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
¿Benson, señora?
Sí, señor. James, señor. Benson, señora.
James, señor.
Sí, señor.
¿Jameson, señor Benson, señora?
Sí, señor.
Qué raro.
Era mi padre, señor.
¿Cómo se llamaba su padre?
Qué raro. Qué raro, Benson, señora.
Su padre era qué raro, Benson, señora.
Déjalo, Dick. Me duele la cabeza.
Ay, por favor.
La sabem.
Ay, por favor. Porque aquest he posat el fragment més llarg,
el podem tornar a escoltar.
Us imagineu quantes vegades deurien repetir
Benson,
això?
Me llamo Benson, señora.
El podem deixar de por tota l'estona? No. Ah, és que envelleix, també.
Ai, és que aquest fragment, de veritat, jo no el recordava. No recordava el tros final que deia... Que raro. Mi padre se llama que raro. Benson, senyora.
Jo la vaig descobrir al confinament.
Sí?
Sí?
Sí, no l'havia vist mai, la vaig veure i vaig dir, va, mirem aquesta.
Tinc ganes de tornar-la a veure, la tinc a casa, amb DVD, i crec que la tornaré a veure.
Està una plataforma. Crec que és Prime, no? És la típica...
És Prime perquè jo vaig estar tot el cap de setmana que et vaig fer cas, David, com que segueixo la lupa de cinema, vaig veure Muerte en el Nilo, Muerte
sort que la segueixes, si tu no la seguissis, no, fatal.
Muerte en el Nilo. Com es deia l'altre?
Muerte bajo el sol.
Muerte bajo el sol.
Les dos de Poirot, sí.
Les dos de... Boníssimes. I vaig estar... Buscava la de... que no diré el nom, ara no cauré perquè és el misteri que ens proposes.
Del Benson, senyora.
Del Benson, senyora.
Aquí ja l'hem dit 30 vegades, jo crec que ara fa una estona.
I no vaig trobar, eh?
No.
En cap plataforma.
Jo crec que abans estava Filmin i ara ja no hi és, eh? I si està a Amazon, el que hem fet ara és que han posat moltes pel·lícules de lloguer. I aleshores abans hi havia pel·lícules gratuïtes, ja deia moltes pel·lícules de lloguer que has de pagar.
Sí,
i
noves i no tan noves.
No, sí, sí, exacte. I potser ha estat de lloguer. No ho sé, després ho buscaré, a veure si la trobo. Va, vam parlar de Poirot, recordeu? També sí. De Miss Marple. Mai vam coincidir amb una novel·la, tots dos. Però hi ha una curiositat, una pel·lícula, que aquesta sí que la trobareu a Filmin, que es diu Detective con Rubia. És una adaptació en clau d'humor d'una... A mi és una de les novel·les...
Com és el títol?
És el títol és horrorós. Detective con Rubia.
No s'ha equivocat.
No, però és que adapta una de les, per mi, una de les millors novel·les d'Agatha Christie, que és l'assassina de la Guia de Ferrocarriles, amb Poirot. I a la pel·lícula fan aparèixer Miss Marple en un petitíssim paper. I mai van coincidir amb la novel·la, tots dos. La novel·la de més excitada de Christie, no sé si us heu llegit, no té com a protagonistes ni Poirot ni a Miss Marple.
6, 7, 8, 9, 10. 10 negritos.
Los 10 negritos. Es un poema infantil. No tiene sentido. 10 negritos fueron a cenar. Uno de ellos se atragantó y quedaron 9.
¿L'heu vist? L'heu llegit la novel·la? La novel·la jo la trobo fantàstica.
Jo no l'he llegit.
És 10 negritos. Aquesta és la primera, la més fidel adaptació de la novel·la. És de l'any 45. Aquesta sí que la trobareu a Filmin, sí que hi és. Són 10 desconeguts convocats per un tal Ann Owen. U.N. Owen.
U.N. Owen.
Que vol dir alguna cosa. U.N. Owen. Ann Owen.
O sigui, el U.N. Owen envia una missiva, diguéssim.
Envia 10 cartes. De veritat, 9, perquè un és un matrimoni.
Sí.
9 cartes i els fan amb una illa, que es diu la Illa del Negre, que ha estat allà al costat de la costa de... A la costa de Devon, perdó, Anglaterra. I com diu el poema infantil, 10 negrets van anar a sopar, un d'ells es va ennuegar i en van quedar 9. És a dir, que segueix una moqueta aquesta cançó poema infantil. De fet, la pel·lícula es va estrenar com 10 negritos de l'original, de la novel·la original, 10 Little Niggers, que feia referència a aquesta cançó infantil.
10 little nigger boys going out to dine, one over at himself.
Nine little nigger boys.
És el Xesco Boix americà.
I sembla de Julie Andrews,
també, quan era petita. La novel·la s'ha publicat l'any 39 i als Estats Units amb el títol, després s'ha publicat amb el títol als Estats Units, And Then There Were None, i no en va quedar cap. I no fa massa anys es va quedar amb aquest nom perquè, clar, per aquestes connotacions pejoratives de la paraula nigger. Amb això que estan fent ara de readaptat i tot allò que són políticament incorrectes.
Bé, és una mica el que ens explicaven avui els protagonistes del Sopar dels Idiotes, que clar, el Sopar dels Idiotes es va estrenar fa 20 anys i, amb el Paco Mir, i ara l'han hagut d'adaptar, diguéssim, el llenguatge i
clar, perquè
i
no sigui
discurs,
pejoratiu, no? Sigui pejoratiu. Mm-hmm. Sí, sí, aquelles coses absurdes que passen.
A vegada, sí, ja, per exemple, jo ara recordo com, que va haver-hi tota aquella polèmica d'allò que el vent s'endugué,
sí,
no? Què va passar? Que es va haver de canviar la categoria, no? O el...
Sí, ja no me'n recordo ben bé, però per un tema del, que l'esclavitud, no?
Sí.
I els personatges que eren de raça negra... No me'n recordo ben bé, però sí que la van canviar. Total, que aquesta, com és la novel·la més llegida de l'Agatha Christie i una de les més llegides de la literatura en general, és la que té més adaptacions al cinema i a la televisió. Sí. Per exemple, l'any 60... Però és curiós perquè van canviar l'escenari, que era una illa, una illa perduda davant de la costa anglesa. L'any 65 hi ha una pel·lícula que es diu The Little Indians, no The Little Niggers, sinó The Little Indians, i en aquest cas l'escenari és un castell al cim d'una muntanya dels Alps austríacs. Sempre és qüestió de que estigui com aïllat. La millor, i ho dic amb ironia, és l'any 74, s'estrena una nova versió, 10 negritos, que en l'original es diu Ein Unbekanner rechnet ab. És a dir, que està en alemany.
Necessitem a la Marta.
Ah, està en alemany. És una, atenció a la coproducció, eh?
Sí.
Una coproducció entre Alemanya, Espanya, Itàlia, Regne Unit i Iran. Què pot sortir malament? Atenció al tràiler.
A veure...
10 negritos condenados a morir.
La música és...
Sembla d'un Far West de sèrie Z.
Está aquí con nosotros, escondido en este hotel, en este mismo hotel.
10 negritos de Agatha Christie, uno por uno confiesan y mueren. Es un lugar fantástico.
Es un lugar fantástico. Un grito.
Vea 10 negritos.
Por si no lo ha quedado claro, se llama 10 negritos la película.
10 huéspedes invitados a su muerte.
Oh.
Uno.
Dos.
Las contas.
5.
10 negritos.
Otra vez.
De Agatha Christie.
Por si acaso.
Con
Oliver Reed.
Home.
Elke Sommer. Richard Attenborough. Oh, Gert Frebe. Teresa Gimpera. Eh? Alberto de Mendoza. Herbert Lom. Stephanie Audran. Adolfo Celli. Maria Röhm.
Que es noti, que és una multiproducció.
I Charles Aznavour.
Home, Charles Aznavour, també.
Diez Negritos. De Agatha Christie.
Perdona, com es deia la pel·lícula?
La pel·lícula es deia Diez Negritos, de Agatha Christie.
Bea, Diez Negritos,
sí,
no?
Sí. El repartiment és com un acudit. Hi ha dos britànics, dos alemanys, un txec, dos francesos, un italià, un argentí, i per allà també hi corre una catalana i una veu en off. La veu en off de la pel·lícula és d'un nord-americà. És una coproducció, és d'Orson Welles. Orson Welles, sí. La veu en off, sí. Ah, total, aquesta, bueno, aquesta és curiosa, però després n'hi ha moltes més, que ara no les veiem totes.
Jo,
perquè...
no sé si serà la veu, però tinc ganes de veure-la, eh?
Mira-la, aquesta diria que està a Filmin.
Sí?
Diria, va. Juraria que està a Filmin. N'hi ha moltes més, eh? Hi ha una que es diu Muerte en el Safari, que passa a la selva africana. El més conegut del repartiment és el germà de Sylvester Stallone, que és Frank Stallone. Imagineu-vos com és la pel·lícula. I després, tres adaptacions. Les últimes, l'última, per exemple, del 2015... és una minissèrie llarguíssima de 180 minuts, que dius, cal, tan llarg.
Sort que era mini.
Sí. Bueno, són tres capítols, clar, tres capítols de 80 minuts cadascun, que és... no, de menys, és igual. Després hi ha un capítol de Padre de Família, que es diu Padre de Família, Diez Negritos, y luego quedaron menos.
Molt bé.
Que està perfecta. I hi ha una sèrie, també, que es diu Eren 10, una sèrie francesa, de 6 capítols, on també doncs, van morint un darrere l'altre. Va. Deixem els 10 negrets.
Sí, ja està.
Sí,
Agatha Christie la deixem.
I deixem Agatha Christie, també. Perquè, clar, us podríem preguntar... A veure, Agatha Christie és la reina del misteri, no? Mm-hmm. Diuen. Mm-hmm. I el mestre del misteri és Alfred Hitchcock. No hi ha res que els connecti entre ells? Perquè, clar, pensa, dic, hòstia, Hitchcock fent una adaptació de Christie hagués sigut...
Home, sí. No ho ha fet.
Doncs no. El que sí que hi ha és una pel·lícula d'aquest gènere, Whodunit, d'Alfred Hitchcock.
Whodunit.
La que s'ajustaria més al gènere és aquesta.
La senyora que se sentava ahí, una senyora mayor, una senyora inglesa, ¿la han visto?
Bueno, estaban es una señora inglesa.
¿Qué?
¿Qué cuí? No estaban es una señora inglesa.
¿Qué cuí?
Claro
no estaba
que sí,
una
estaba
señora.
Sentada ahí. Usted la vio y habló con ella, se sentó a su lado.
Bueno,
però esto es
això és Alarma en el Expresso, en anglès The Lady Vanishes, és a dir, la dama desapareix, que vam dir...
Aquí, no com li posem, va, com no ho adaptem?
No van entendre nada.
És fumar, és fumar.
Alarma en el Expresso.
Sí,
no, Vanishes. És una de les últimes pel·lícules de la primera etapa britànica de Hitchcock i passen un tren amb una pobla, amb un país a Europa, per això passen, parlen raro, que es deia Vendrika. És inventat, el país.
És inventat.
És inventat, per una, a la novel·la. De fet, és una... Bueno, total, que hi ha una... Es coneixen una noia i una senyora gran i de cop ella desapareix. La senyora gran desapareix.
La Lady.
I la Lady vanishes. I aleshores ningú diu, no, si no ha estat mai aquesta dona aquí al tren. I la noia comença...
Ai, ai, ai,
està embogint.
No, embogint no, que al·lucina.
Desvaria, no? Diu,
oi,
però
si
això és real.
Si estàs aquí prenent un flam amb ella.
Clar.
A veure... adapta una novel·la d'Ethel Lina White, que és qui es va inventar això d'aquest poble, d'aquest país de Vendrika, i va compartir durant un temps popularitat amb Agatha Christie, però no va tenir-ne tant. Hi ha una novel·la seva, que també es va adaptar dos cops al cinema, que no sé si l'heu vist, que es diu L'escalera de Caracol,
sí.
Que fa una mica de por,
sí.
I també està Filmin, les dues versions que es van fer, i Alarma en el Expresso no la trobareu enlloc, eh? No, jo no l'he trobat enlloc. No he vist que estigui a cap plataforma. Més cosetes.
I més dones, no?
Sí, moltes dones. Mira, l'Alarma en l'Expresso, això ho he escrit aquí, m'he avançat en la guia i he dit que no, sí, es pot veure a Movistar Plus. A Movistar Plus la teniu. Hi ha una altra adaptació del 79, molt més fluixa, que es diu La dama de l'Expresso, aquesta està filmant, per exemple, protagonitzada per Sybil Shepherd?
De l'Luz de Luna.
I el paper de la dona gran que desapareix, qui el fa?
Qui?
Vas matar o no vas matar,
senyor? La Jessica
Fletcher un altre cop. La vam veure l'altre dia, vam parlar d'ella, perquè feia de Miss Marple, a Espejo Roto, doncs aquí fa...
Que també surt a Muerte en el Nilo.
També surt... No, sí, tens raó, sents raó.
Sí, que la Jessica Fletcher en original no la coneixem. Vaja, la Jessica...
Perquè no som acostumats a...
Que sentim aquesta veu i la Jessica.
Sí, vinga, no és estrictament obligatori que les històries aquestes whodunit passin en l'època contemporània. També poden passar, per exemple, en una abadia del nord d'Itàlia de l'any 1327.
Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir.
A veure, el narrador d'aquesta història, que sentia amb la veu ja de gran, és Atzo de Melk, que és el deixeble de Fray Guillem de Baskerville, que és aquest monge franciscà que investigarà uns misteriosos crims en aquesta abadia benedictina. Clar, aquí no seria el Houdini, sinó un monjo wizard. No? O sigui, quin monjo ho ha fet? Perquè, clar, ja tots els que viuen a l'abadia són sospitosos d'aquests assassinats. Estem parlant del Nom de la Rosa, pel·lícula de Jean-Jacques Zanó, magnífica, que adapta una encara més magnífica
clar,
novel·la.
Teniu clar Houdonit o no?
Sí, home, jo
sí. Saps que no me'n recordo jo, tinc aquest problema amb les pel·lícules.
L'he vist tres o quatre vegades ja, aquesta pel·lícula.
Sí, però
és que és tan bona aquesta pel·lícula.
Una pisteta.
Sí,
però clar, això seria el modus operandi, no?
Sí,
no,
és el...
Sí,
el
sí, exacte.
Sí, sí, clar, la Olga està fent el gest del modus operandi. Però
com anaven caient.
Sí.
Jo tinc moltes ganes de tornar-la a veure.
I la novel·la no us l'heu llegit?
No.
Oh,
sí?
La novel·la
clar.
És molt bona. Ara... I l'adaptació és molt fidel, de la pel·lícula.
Sí, però després d'haver vist... A mi em costa molt, després de ja tenir tota la història clar. Al cap perquè l'he vist en audiovisual, llegir-me un llibre, perquè el meu cervell no...
Jo el que vaig fer va ser primer llegir-me el llibre i després anar a la pel·lícula.
Tu ets afortunat.
Sí, sí, sí.
David, saps què ens passa?
Què us passa?
Jo crec que
acaba el temps.
Bé, encara ens queden uns minuts, però...
Aniré ràpid amb les
sempre,
tres últimes.
És que jo sempre vull arribar
sí,
aquesta,
tant,
a una pel·lícula...
Us dic una curiosa, que no la trobareu enlloc, però és curiosa, perquè
sí.
M'ha fet gràcia, que es diu Assassinatos en la ràdio. Mira, m'ha fet gràcia. I després, una altra, segurament, potser no l'heu vist, però si us poso el trailer, un fragment...
És una mica Diez Negritos, també, aquest assassinat.
Sí, en la ràdio és no l'he vist, jo, però fa pinta de ser molt dolenta. Escoltant-la, David, potser aquesta altra us sonarà d'alguna cosa.
Cada uno de ellos tiene un motivo para asesinar.
¿Cómo asesina?
Pero solo uno de los sospechosos es el asesino. ¿Será el tímido señor Verde?
¿Por qué grita usted?
Porque estoy asustado.
¿De qué?
De los gritos.
¿Será el militar coronel Mostaza? Si yo fuera el asesino, usted sería la próxima víctima.
Ah.
¿Será la señora Blanca que llevó a su marido a otra vida?
No, sabrá tot això.
No.
Ah, sí.
És un joc de
taula. El Cluedo, no has jugat mai al Cluedo?
Sí.
Doncs se'n va fer una pel·lícula.
En la biblioteca.
¿Quién ha matado a la senyora a Lady Rojo? O Lady Violeta en la biblioteca con una pistola? Doncs hi ha una pel·lícula que es va dir a Espanya El juego de la sospecha, entre parèntesis, Cluedo, que adapta aquest joc, una comèdia de l'any 85.
Sí, primer es va fer la pel·li i després el joc, entenc, no?
No, primer el joc, és el 30 i pico, 40.
És veritat,
sí. Sí, després el que passa que es va tornar... Als 70 es va tornar, diríem, a reeditar el joc. Va tenir molt èxit. I després, al 85, van fer aquesta pel·lícula. Vale. I ara han fet 1.000 readaptacions del joc. Jo en tinc un que és els de Big Bang Theory, un Cluedo dels del Big Bang Theory, per exemple. Que és molt divertit.
La última, David.
L'última, saltarem Misteriosos Assassinatos en Manhattan.
No, si...
Ah, aquesta la voleu?
Aquesta.
Ah, perdó. Sí, és que aquesta, clar, jo la volia. Per mi és una de les millors comèdies de Woody Allen. Ell mateix la protagonitza al costat de Diane Keaton, un matrimoni de detectius amateurs.
Solo puedo decirte que si esto hubiera ocurrido hace unos años, tú harías lo mismo. Recuerda que una vez resolvimos un misterio. Sí, resolvimos un misterio. ¿Te acuerdas, verdad? Fue el misterio de los ruidos en el desván.
En la casa de campo, el búho, ya lo sé. Exacto. Pero aquello fue un misterio agradable y esto es un crimen.
¿Qué? ¿Estás de acuerdo? Es un crimen, Larry.
No, te prohíbo que vayas.
El moment de
la
radiocassette.
O el moment de la trucada d'aquesta pel·lícula, que falsegen la trucada aquesta
de la radiocassette,
que amb ell és que he rigut tant sempre amb aquesta pel·lícula. Això demostra que una miqueta està ficant aquest gènere a casa molt bé amb la comèdia, a més a més.
I Angelica Houston també sort.
I Alan Alda, són els seus ajudants, diríem. Ells el matrimoni amateur que investiga.
Per mi, una de les millors pel·lícules, però...
A mi també. Jo estic
d'acord. Ja no de Woody Allen, sinó de la història.
I com a comèdia, com a comèdia és perfecta.
I ara on volies arribar tu, David?
On volia arribar i on volíem arribar tots és en aquest clàssic que agrupa tots els detectius famosos de ficció, Poirot, Miss Marple, Sam Spade, Nick i Nora Charles, de la cena de los acusados, van recordar la setmana passada, o també Charlie Chan.
Comido pequeño detalle, señor Twain. ¿Quién víctima?
¿Quién víctima?
Es la. ¿Quién es la víctima? Me pone enfermo.
El Charlie Chan, que sempre se salta els articles, és un cadàver a los postes, que és una paròdia, aquest cinema de crims, del whodunit, amb un repartiment fantàstic que hem parlat aquí tantes vegades i que no ens cansarem de repetir. L'anfitrió, que és aquest Lionel Twain, que és Truman Capote, l'escriptor, que hi ha un moment del veu que fa una crítica molt divertida a les trampes i trucs, diu, dels autors de novel·les policíaques, i no salva ningú.
Ningú, eh?
Ni Raymond Chandler, ni Dashiell Hammett, ni Agatha Christie, per descomptat, George Simenon. Per tant, un cadàver a los postres també molt i molt recomanable. I el tall inicial era d'aquesta pel·lícula.
D'aquesta pel·lícula, no? D'un cadàver a los postres. Escolta, David, importantíssim. A partir d'avui, em sembla que inicia res, una...
Ai, sí.
Minissecció de les
un
lupa. Mini,
sí, un final. Com que s'acosten els Oscars, que seran els 27 de març,
sí?
D'aquí fins a aquell diumenge, tancarem la secció cada dia amb una de les cançons nominades als Oscars. I avui comencem amb la primera, és la turra més gran de totes, de la categoria. És una categoria avorridota, eh?
Perquè són burridota, sempre
És burridota, perquè sempre busquen cançons així com balades i no tan massa animadetes. La pel·lícula es diu 4 dies, que no l'ha vist ningú, està protagonitzada per Glenn Close, i la cançó és una balada pastosa i antidigestiva que es diu Somehow You Do. Està nominada la seva compositora, Diane Warren, que, atenció, suma 13 nominacions als Òscar amb aquesta i no ha guanyat mai.
Mai, doncs...
Esperem que aquesta edició es mantingui aquesta bona ratxa, perquè la cançó no és infumable. So you feel like
you're right on the brink. Sí, una mica de baixona, amb això.
Estem al segle...
Necessitem el Bayona.
Sí, posem, necessitem el Bayona.
Al segle XXI, per favor, altres cançons.
Mira, com que hem de donar...
Modernitzem-nos una mica.
Ens queden res, 2 minuts.
Sí.
José, canvia.
Adéu, això.
Treu. En nom del guanyador, la cistella,
sí?
Però em sembla que és... Qui és? Una guanyadora, no, David?
Sí, perquè he obert el sobre mentre estàvem fent aquí la secció.
Multitasques.
I deixem que faci... Com? Redobli? Redobli el timbal.
Redobla.
La guanyadora és, atenció...
Tan.
Montserrat Martínez.
Montserrat, que ha guanyat aquesta magnífica cistella que aprovo. Moltíssimes
té
gràcies
tot,
a tothom per
té
participar. David Serra, Olga Vallejo, gràcies.
A tu.
Un dia més per haver estat aquí al magazín del matí a Ràdio Cel. Una abraçada, mira, i jo crec que l'està notant ella, eh?
Crec que
l'està
sí.
Notant.
M'està arribant a mi.
Que una abraçada cap a ella, ben forta, i també agraïment molt especial al Francesc Marginet, també al Galdric Pellegrí, al David García, les vies de so, ell, José Matosas. I vinga, que nosaltres, com dèiem, ho deixem aquí. I el Jordi Carretero, sí, el Jordi Carretero també. Tot seguit s'hi posa l'Ignasi Miranda. Ens posarà el dia amb les notícies, pel que fa en clau religiós de tot el que ha passat. I atenció al Jordi Carretero. I al punt de les dues, Jordi Carretero també fa tècnic de l'Estel Migdia, on en Joan Trias ens posarà també el dia importantíssim, el dia d'avui, eh? La mirada posada en aquesta guerra que ha començat Rússia contra Ucraïna. En Joan Trias i tot el seu equip ens posaran el dia de tot. I dir-vos que va ser un fantàstic cap de setmana. Nosaltres ens hi tornem a posar, si Déu vol, a partir de dilluns, aquí, al matí, a Ràdio Estel. Que vagi bé.
Ràdio Estel.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 2:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ah!
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.